Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no.
Sigueu benvingudes i benvinguts al 49è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudiràs del màgic món de les 64 caselles. Un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, Ràdio Mollet, Ràdio La Vall, Ràdio Manresa, Ràdio Sabadell i Amposta Ràdio. Des de la vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, del meu costat, Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona. Vladimir!
Bon dia, Sergi, com anem?
Molt bé. I també avui tenim a l'estudi el Santi Simón, jugador del Mollà Mollanès. Santi, què tal?
Molt bé, molt bon dia a tots.
I a la direcció tècnica, com sempre, el Guillem Remisa. Guillem, bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé. Vladimir, tenim molta feina avui. Quin menú tenim?
Ui, sí, hi ha una sèrie d'entrevistes que un dels locutors d'aquest programa ha fet a l'Obert de Catalunya Central, que és un obert molt interessant, ja en parlaré. Després seguim amb el nostre personatge ocult. Oi que no ha arribat cap resposta correcta encara, Sergi?
No, ja ha arribat alguns intents, però de moment cap ha encertat. Aigua, tots han fet aigua.
Vale. El Santi ha vingut per presentar la seva secció de les personalitats dels escacs i a veure si fem una altra secció cap al final, a veure que el Sergi diu que promet.
Si tenim temps, sí, farem un concurs.
Ui.
I som-hi, nosaltres tenim unes quantes entrevistes, com deia el Vladimir, que vam fer aquest dissabte passat a Navarcles, on s'ha celebrat la segona ronda de l'Obert de Catalunya Central, i comencem per entrevistes a alguns dels jugadors de l'Obert. Endavant.
I estem aquí a Navarcles, a punt de començar la segona ronda, amb un dels quatre jugadors del club d'escacs Tona la Crema, l'Arnau Homs. Arnau, avui difícil, no?
Bueno, sí, dificilet, perquè m'ha tocat un dels jugadors més forts del torneig. Vol dir que, bueno, serà dur, serà difícil, però, bueno, lluitarem, intentarem donar el millor que es pugui.
A per totes, no?
A per totes, a per totes.
Quin objectiu t'has marcat per aquest torneig?
Jo, la meva idea és intentar aprofitar les partides per aprendre, per aconseguir el màxim d'experiència, i no marco tant un resultat concret o una puntuació, sinó poder tenir partides que després pugui fer servir per analitzar i treure experiència.
Molt bé, doncs moltíssima sort.
Moltes gràcies.
L'Arnau Homs, de Tona. I tenim una altra entrevista amb un altre jugador, un clàssic, jo diria, dels tornejos del Bages i d'Osona, que és el Jordi Ambrós.
I tenim amb nosaltres el Jordi Ambrós, un dels clàssics als tornejos del Bages i Osona. Què tal, com estàs?
Bé, de moment un dia una mica plujós, però bé, bé.
De Balsareny, a Balsareny no hi ha ronda, eh?
No, aquest any no, perquè no teníem puesto per jugar, perquè allà on fan altres activitats i no anava bé.
Per la propera, potser?
Sí, bueno, ja organitzem el torneig de festes majors, de ràpides, no, ja fem forces activitats, ja.
Molt bé. Quins objectius t'has marcat per aquest torneig?
Jo, de participar i aviam si puc portar algun nen jovenet, i bueno, tenim una mica d'escola allà al poble i anem fent activitats i anar-los ensenyant a poc a poc.
Molt bé. La setmana passada volies guanyar tant si com no? No te l'esperaves, aquesta pregunta, eh?
Sí, era bastant difícil guanyar, però esclar, el contrincant que tenia un nivell molt baix i també fer taules amb un que té menys elo que tu, i vaig voler arriesgar i llavors pues, vaig perdre, vaig voler rebentar la partida i vaig perdre, però vaig perdre la partida i vinc punts d'elo.
Bueno, coses que passen. Molta sort pel torneig.
Vale, gràcies.
Us ha passat mai això, Santi Vladimir, que tenia una partida tablífera amb un jugador de molt menys gelo que vosaltres i voleu apretar i al final acabeu perdent?
No, jo encara que tingui poc elo, si és taules...
És taules,
és taules,
no?
A mi sí que m'ha passat a un d'aquells tornejos dels majors de 55 anys, no? I bé, a més m'ofereixen taules, però home, que no, i després acabes palmant, no?
Molt bé. I ara vam entrevistar també el número del rànquing del torneig.
I estic aquí ara amb el Maurici Tarragó, mestre català del Catalònia, el primer jugador del rànquing d'aquest obert de la Catalunya Central. Maurici, què n'opines d'aquest format?
Doncs és un format que està molt bé, que de moment m'està agradant molt. Portem dues rondes, però sembla molt interessant perquè permet conèixer totes les ubicacions dels escacs de la Catalunya Central i permet també anar veient tota aquella gent que feia molt de temps que coneixies però que no havies coincidit amb ella.
Uh-huh. Algun tipus de pressió pel fet de ser el primer del rànquing?
Bueno, tinc la sort de que el meu fill juga a escacs i llavors el que faig és acompanyar-lo i de passada jugo. O sigui, que pressió zero.
Fantàstic. El fill ets tu, m'imagino. Com et dius?
Em dic Marc.
Molt bé. I com t'està anant el torneig de moment?
Bueno, vaig guanyar la primera ronda.
Molt bé, doncs moltíssima sort per tots dos.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Coneixeu Maurici Tarragó?
Sí, i a més, clar, sempre ser el número 1 del torneig, tens una obligació de guanyar, perquè si no guanyes, perds elo, no? I llavors et toquen uns jugadors més fluixos i et costarà després recuperar elo, però bé, al fi, al cap, els escacs no són sempre l'elo, no? Mm-hmm. És allò que diu el Maurici, perquè realment aquest format és molt singular, perquè no hem comentat res d'això, perquè es fa de forma ambulant en diferents pobles, en diferents clubs, i com veieu, ja a la gent els agrada. O sigui, moure's d'aquí cap allà, a veure més gent, segurament venen alguns aficionats per mirar, i crec que això està bé.
Sí, sí, està bueno, molt bé.
I també t'hi acostumes a perdre elo, eh? Si ho vas fent sovint, sí, al final, correcte, ja també t'hi acostumes.
I ara vam entrevistar un dels jugadors subs que n'hi ha amb forces, ja diré que n'hi ha 12 o 15 jugadors subs, i tots de força a nivell. Concretament vam entrevistar el Guillem Torres.
I tinc aquí el Guillem Torres, jugador del Catalònia, un dels jugadors forts sub-10. Guillem, la setmana passada partidassa contra un jugador fort, no? Lluís Riera.
Sí.
Com va anar?
Bé, va ser una partida molt dura, però al final es va deixar una qualitat i vaig poder guanyar.
Molt bé. A Catalunya suposo que participareu al per equips de Catalunya?
Encara no se sap, però diria que sí.
I aniràs?
Sí.
I escolta, amb el teu cognom, les torres les has de fer moure de fàbula, no?
Pues sí.
Molt bé, doncs que tinguis molta sort, Guillem.
Gràcies.
Vaya preguntetes, eh?
Bueno, el dir-se Torres, oi?
Correcte.
Diu, jo aprofito.
Ni ballon, a una d'escacs. I t'hi havia parlat també el meu rival, el rival de la partida, i abans de començar, pues, el vaig entrevistar.
Endavant. I tinc aquí el meu rival d'avui, l'Edgar Vázquez de los Reyes del Catalònia, jugador sub-14. Com estàs?
Bé, estic molt bé.
Fas classes al club?
Sí, faig classes, un dia a la setmana amb el Mellado.
Molt bé. Participaràs al per equips, que serà aviat?
Sí, participaré.
Molt bé. Objectius d'aquest torneig? Que sé que vas començar molt bé la setmana passada.
L'objectiu és millorar i guanyar-te tu.
Escolta una cosa. Si em deixes guanyar, et dic qui és el personatge ocult del nostre programa.
No.
No cola?
No cola.
Molt bé. Molta sort, tio. Fins ara.
Pues, comprant els jugadors
ja, directament, sí, tot això, el morro, tot el morro.
Això sembla ser un mercat
de Calaf.
Pues em va anar d'un pèl, perquè el pobre al final es va deixar pesta, em va saber de greu i tot, perquè estava fent una partida brutal i em tenia superacorlat, però al final, bueno, una jugada desgraciada es va deixar pesta i em va deixar guanyar, però un nano molt, molt de futur, de veritat, i també teníem l'àrbit per allà, el Gavino.
Ah, l'amic Gavino.
Tenim amb nosaltres el Gavino Expósito, l'àrbitre d'Obert, d'Esparreguera. I, Gavino, com està transcorregent aquest Obert?
Doncs la veritat és que de moment molt bé. Aquesta serà la segona ronda i molt bé. Per la meva part, molt contents, perquè cap incident i
molta tranquil·litat. Vaja.
Com a àrbitre, perfecte.
Fantàstic. Una pregunta que t'he de fer, sí o sí, amb tota la polèmica que està havent-hi avui en dia amb el cas d'en Niemann, tens a punt ja el detector de boles anals?
Bueno, la veritat és que me l'he deixat, però està, això està en marxa. Estem tots tan pendents que serà impossible que se ho fiqui en joc.
O sea, com ara,
no té cap possibilitat.
Cap ni una, no?
Cap ni una.
Com a àrbitre, què n'opines d'aquesta polèmica?
Doncs em sembla que és... La veritat és que no sé si és certa, però si ho és greu, però si se l'està donant aquests rebombos sense fundament, doncs la veritat és que podrien dedicar-nos a altres coses. Jo, clar, depèn del nivell. El nivell d'aquests tornejos mai m'he trobat que hi hagi hagut cap cas no semblant aquest, sinó mínimament sofisticat. Lo màxim, algú amb el telèfon marxa
a intentar
el lavabo, això és lo màxim que te pot trobar. O algun pare que li intenta dir algun...
Amor de padre, no?
Ja, però no donant-se que això el que està fent és equivocar-se i equivocar-lo a ell. No?
Totalment d'acord. Doncs que vagi molt bé. La resta de torneig.
Gràcies a tu.
A tu.
Gràcies.
Pladi, tu tens el detector ja comprat o no?
A veure, però el que diu el Gavino, això depèn molt dels premis. Per exemple, l'any, si no vaig errat, el 2016, allà al torneig B, sub 2000 de Benidorm, sí que hi va haver un senyor de més de 60 anys que sí que portava un dispositiu, era una, com si fos un comandament a distància. Llavors, després, sempre tenia, durant la ronda, no tenia les mans sobre el tauler, sinó les tenia allà posades sobre els genolls, jugava de mare allà, i la penúltima ronda al final ho vàrem detectar perquè hi havia una sèrie de coses de seguiment, perquè l'home es ficava uns 20 minuts al lavabo abans de la ronda. Bé,
ligeramente sospechoso.
Però el que passa que hem de tenir en compte també que, per exemple, tot i que les lleis dels escacs i les lleis anti-cheating diuen que els àrbitres poden registrar, aquí a Espanya no es pot. Per exemple, un àrbitre, registrar una persona només ho pot fer un guàrdia jurat. I, per tant, si ho fas tu en un torneig, després et pot caure una denúncia i qualsevol jutge li donarà la raó a l'altre.
Déu-n'hi-do, complicat. I també teníem per allà el Santiago Capell, un dels organitzadors.
I tenim el Santiago Capell, secretari del Santpedor. Santiago, quan toca Santpedor?
El 5 de novembre.
Xulo aquest format de torneig, eh?
Sí, realment és novedor, perquè és la primera vegada que es fa. És un format totalment nou, en el sentit de que compagina, doncs, el fet de que juguin els grans amb el tema de jovent, i a més ha tingut de moment molt bona acceptació, amb la qual és de celebrar.
Bingo. La setmana passada va tocar ballar amb un jugador dur, eh?
Sí, efectivament. I perdre. Com era d'esperar.
Objectius, et marques per aquest torneig?
Bueno, pues com a mínim fer bon paper dins del que cap.
Molt bé, doncs que tinguis molta sort.
Va, moltes gràcies.
Ja està, merci.
I per acabar, entrevista amb el Francesc Clavel de Navarcles.
Tenim amb nosaltres el Francesc Clavel, el president del Navarcles, seu de la ronda d'avui. Francesc, com has viscut la ronda a punt d'acabar-la ja?
Bé, en principi bé, en principi tot ha sortit bastant, bastant rodó. Inicialment no havíem de fer la ronda aquí, sinó que l'havíem de fer en un altre local municipal, però per disposicions de... Bueno, era un lloc que es fa teatre, bueno, total, que no ho hem pogut fer, hem tingut que canviar a última hora, i ho hem fet al Coro, a la Societat Coral Harmònica d'aquí del Coro, que és una entitat privada, i la veritat els he d'agrair que ens hagin deixat la sala de joc, doncs, perquè realment penso que ha quedat tot bastant bé. Les taules ben posades, la disposició, hi ha espai, bueno, jo inclús algun jugador m'ha felicitat, podem dir que la sala ha estat realment encertada.
Sí, la sala està molt bé, i estava parlant aquí amb tots els jugadors, amb alguns dels jugadors del torneig, i estan molt contents amb aquest format, perquè és realment curiós, eh? I de pas et permet, els que són, per exemple, d'Osona, i venim de fora, de conèixer diferents pobles del Bages que potser ni tan sols coneixíem. Què et sembla el format, a tu?
El format em sembla molt encertat, perquè fer 8 o 9 rondes, depèn del tipus de torneig que facis, a un sol club, pues, implica, pues, bueno, pues això, pues fer 8 rondes, organitzar-ho, tenir el local, obrir cada setmana, clar, comporta molta feina. D'aquesta manera, només comporta una ronda, que hi ha feina també, però bueno, clar, és una ronda, no són 9, i a més el que dius, la possibilitat d'anar pels altres pobles, pels altres clubs, i a més tu fas una cosa com més teva, perquè si fas tu, organitzes tu el torneig com a tu, com a tal, vale, és teu el torneig, però amb aquest format el torneig és de tots, i només fas una ronda però és de tots, i quan es prenen decisions, doncs, tots els responsables de cada club, doncs, fem un Teams, ens truquem, parlem, hem creat un grup de WhatsApp, i en allà, doncs, comentem bueno, els aspectes, i hi ha molta col·laboració quan a material, entre clubs, la predisposició és immillorable. És una cosa que jo no ho havia previst mai, perquè no ho havia vist mai, i en principi trobo que és molt encertat, la veritat.
Sí, i realment l'ambient és molt bo, es respira un companyerisme, vull dir que hi ha molt, molt, molt bon rotllo. Francesc, temporada vinent, a preferent, a preferente.
Sí, la temporada vinent per nosaltres serà una temporada complicada. Bueno, es tracta de jugar, disfrutar-la, però, esclar, som els que som un poble petit, som un club molt, molt, molt jovenet, per dir-ho d'alguna manera, som els que som, i tampoc no, les aspiracions que tenim, bueno, seria, si salvéssim la categoria, per nosaltres ja seria un èxit. Ho veig complicat, ens hem reforçat una mica, però no potser tot el necessari per poder mantenir la categoria.
Independentment de si ho salveu o no, aquí tenen el bailao, vull dir que ja haureu pogut jugar una any preferent, que també va fer molta il·lusió, m'imagino.
Sí, sí, la gent li fa il·lusió. Il·lusió i respecte una miqueta, no diria por, però sí una miqueta de respecte, perquè tu veus els grups de preferent dels altres anys i els que són equips que ens treuen elo a tots els taulells, vull dir que, bueno, sí, il·lusió, sempre podrem dir que hi hem jugat un any, però com a mínim, però clar, és complicat mantenir la categoria.
Francesc, enhorabona pel torneig i molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Doncs, per prendre nota d'aquest torneig, per aquí a la comarca podríem replicar-ho alguna hora.
Sí, sí, i a més el Francesc estarà a més content, perquè com un bon boletaire, i sempre si fem tornejos allà una ronda el divendres a la nit, llavors sempre em demanava un ball, o sigui, perquè el dissabte al matí anava a collir els bolets, no? Per tant, en aquest cas, d'haver-hi organitzat només una ronda, algun dia segurament s'escaparà per buscar els bolets.
El que està enxà de buscar més, perquè...
Sí, sí.
Falta aigua, eh? No, volia dir que aquesta fórmula, ell ha dit que per ell era nova, però els campionats d'escacs d'anys passats i de tornejos importants sí que s'han fet en diferents ciutats, no? Vull dir que s'anava movent el torneig i ha existit. I que
molt bé.
La fórmula segur que és bona.
Sí. Doncs anem a la secció del personatge ocult.
Ah, sí?
Perquè la tercera setmana ja, i encara no hi ha hagut ningú que l'ha endevinat. Recordem les dues pistes anteriors i donem la nova, si us sembla. La de la setmana passada era que el nostre personatge ocult ha guanyat el campionat juvenil de Catalunya i d'Espanya. I la pista del primer dia era una pista auditiva, que era el propi personatge ocult distorsionant la veu, dient una frase que jo hi estic completament d'acord.
Una d'escacs mola més que una gramola.
També s'ha de confessar que, pobre, quan va haver gravat em va dir, quina vergonya.
Oh, no, res.
Jo dic, no, que és molt divertit, home. I la pista d'avui, la pista número 3. El nostre personatge ocult ha participat en més de 5 Olimpíades d'escacs, que està dit aviat.
Sí, sí.
Per tant, és un personatge important dins del món dels escacs catalans.
I aquest any hi va anar també.
Ja, exacte. Recordem el telèfon per si sabeu qui és, WhatsApp al 671-624-775. I per cert, no val enviar 4 o 5 respostes al mateix WhatsApp, una per setmana, no val posar 5 o 6 noms perquè alguna l'encertareu, ha de ser una, i si no l'encerteu la setmana vinent ho tornem a provar. Som-hi, i tenim amb nosaltres el Santi, que ens porta la seva ja mítica secció de personalitats dels escacs. Qui tenim avui, Santi?
Mira, avui tenim el gran Mikhail Moiseyevich Botvinnik.
Ah, en pie i saluden, eh?
Llavors, ja parlo d'ell?
I tant, sí. Endavant.
Doncs va néixer a una ciutat petitona que es deia Repino, al costat de Sant Petersburg.
Hombre.
El 17 d'agost del 1911. En el si d'una família jueva, com tants altres campions que hem parlat, doncs els jueus es veu que els hi anava això de jugar escacs bé, eh? Va prendre els primers moviments de les peces gràcies a un company del seu germà gran, a l'edat de 12 anys, o sigui que no és com els nens d'ara, que comencen ja 4 anys, eh?
Sí, amb 4 o 5 anys ja mouen peces.
Sí, sí, va començar una mica tard. Però bueno, eren, esclar, el 1911 estem parlant de fa bastants anys, no? Es va llicenciar en enginyeria elèctrica i doctorat en ciències tècniques a la Universitat Politècnica i Estatal a Sant Petersburg.
Déu-n'hi-do.
O sigui que tenia preparació, no?
De fet, va fer dues tesis. O sigui, l'una, diguem-ne, és una com si fos un doctor enginyer, i l'altra de, ara es diu, doctor habilitat. Per tant, en tenia dues.
Déu-n'hi-do. Sí, sí. Era estudiós, tenia cap, no? Bueno, era conegut, o és conegut, com el patriarca de l'escola d'escacs soviètica, perquè ell va fer un compendi dels antics campions que hi va haver. Ell va ser el sisè, I els cinc primers, doncs, bueno, les Tainis, el Lasker, Capablanca, l'Equin i l'Ewe. I a partir d'aquí ell va donar peu a professionalitzar els escacs, no? A veure què s'havia de fer. Una vida bastant rígida duia ell, es preparava molt bé.
Disciplinat.
L'alimentació, les hores de descans, els sorolls, etcètera. Eh? Vull dir que va començar a professionalitzar molt bé el jugar a escacs.
Una de les coses que ell es va imposar eren de fer 10.000 passes caminant cada dia, i ara pràcticament això, o sigui, cada rellotge ens demana, no?, 10.000 passes al dia, no?
Una pregunta tonta, com les comptava? Perquè abans no hi havia un rellotge.
No,
perquè... no. Comptant, comptava,
sí. Segurament manualment, no? Bueno, doncs, el seu estil de joc es pot definir com dotat d'un profund coneixement estratègic i basat en una sèrie de preparació psicològica i d'obertures. Una excel·lent tècnica i decisions posicionals i combinatives perfectament sincronitzades, no? L'enfoc científic del Bobbing va donar els escacs, li va permetre crear un sistema de preparació, el que dèiem, competitiu, sense precedents. Això no havia fet cap campió abans, no? Investigació d'obertures, estudi sistemàtic de l'estil de joc dels seus rivals, rigorós anàlisi de les pròpies partides i, sobretot, publicar-les perquè els altres jugadors les poguessin criticar.
Ah, que bo.
Llavors, això sempre és bo, rebre crítiques i millorar. Sempre millores quan et critiquen, eh?
Que bo, eh?
Cap una banda o cap una altra. Aleshores, segons ell, per aconseguir un gran nivell de joc s'ha de treballar molt dur. Aprendre a analitzar, criticar els errors propis, estudiar la història dels escacs, desenvolupament de la teoria d'obertures i finals... I ell tenia una gran capacitat de treball i una fèrria disciplina. Eh? Això va arribar campió del món durant molts anys. No? Va guanyar 6 vegades el campionat de Rússia i moltíssims tornejos internacionals, no els anomenarem perquè...
No acabaríem mai.
No acabaríem i tampoc és el que interessi tant a l'audiència. No? Sobretot, el més important per ell va ser el 1948, després de la mort de l'Aliquín, que ha sigut l'únic campió que s'ha mort sent campió, o sigui que el títol se'l van dur una mica, no? I se'l van dur una mica perquè a partir d'aquest any ja no hi havia el dret de... Bueno, més endavant, el dret de revenja, que ell el va tenir sempre. Va perdre el campionat del món, però el tornava a recuperar. El perdia, però el tornava a recuperar, com ara veurem. Llavors això es va disputar, ara que dèiem, a La Haia i a Moscou, o sigui que es van desplaçar a dos llocs, i va haver de jugar contra els millors del món en aquell moment, no? Menys un que no va acceptar la invitació, que era Reuben Fine, que va dir que no, que no volia participar, ell tenia...
Sí, era psicòleg. Era buscar bolets, com el Francesc. Sí,
devia tenir molts clients, no?
Aquell torneig va ser durillo, no? Quatre rondes.
No, cinc partides rondes. Per jugador. Sí, vale. Cinc partides per jugador. Llavors, els seus companys de joc, o enemics, el Paul Keres, el Samuel Reshevsky, Vasily Smyslov, i el Max Ewe, o sigui que eren cinc,
uns,
no?
Cracs, també.
Sí, sí. Bé, després va guanyar ell, va quedar campió del món, i el 51 contra el Bronstein va empatar 12-12. Sí. Però quan s'empatava es quedava el títol del campió.
El títol del campió, d'acord. Sí.
Després contra el Smyslov igual. També va empatar 12-12 i es va quedar el títol d'ell. El 57 va perdre amb el Smyslov per 12.5 a 10.5. Però el va recuperar l'any següent, perquè era allò que dèiem, no? El campió té dret a revenja i el va guanyar per 12.5 a 11.5. Va anar
ajustadillo.
Però va tornar a recuperar-lo. Més endavant va jugar amb el Tal, el 60, i el va perdre 12.5 a 8.5, no? Perquè li va sorprendre molt l'estil de joc del Tal, que sacrificava l'atac. Però bueno, el va estudiar bé... I l'any següent, el 61, el va guanyar per 13-8. Vull dir que ja... Prenia la mida bastant.
A més, una de les coses sobre la preparació psicològica, llavors, em sembla, en el segon maig, contra Tal, en una partida on, en principi, la tenia pitjor, la partida es va aplaçar, i se sabia que el Botvinnik sempre portava un termo amb cafè.
El cafè.
I llavors havia de fer el Tal entrar en una variant que semblava natural i que semblava que, o sigui, ell allà perdia. I llavors, a propòsit, no porta el termo de cafè, per demostrar-li al tal
que
si faria
aviat
un parell de jugades i,
ja
i abandonaria la partida. I tal va caure en això.
Sí.
I el Botvinnik va aconseguir empatar aquella partida sense el seu terme de cavaller, però la tenia analitzada fins a molt, molt lluny.
Els detalls són importants, eh? I sobretot en aquestes lluites psicològiques i per un campionat del món, encara més, no? Vinga, doncs, només ens queda que el 63 sí que va caure contra el Petrosian, 12.5-9.5, i aquí ja no va continuar i va una mica ja, al cap de pocs anys, deixar de jugar, no? Perquè a la fi havia abolit el dret aquest. Doncs va, l'any 70 va abandonar la pràctica dels escacs i es va dedicar a dissenyar programes sobre el joc. Ell va ser dels pioners en intentar fer màquines que juguessin escacs.
El programa Caïssa, potser, si no vaig errat, el programa Caïssa allà, que ell estava
treballant
amb això. Sí.
Carai. També va crear la seva escola, l'escola Botvinnik, i va demostrar ser un gran entrenador, perquè hi van passar els millors jugadors que coneixem ara, com el Karpov, Kasparov, l'Ivanchuk, el Shirov, el Kramnik i tants d'altres. No? Va morir el 5 de maig del 95, als 83 anys, a Moscou, degut a un càncer de pàncreas. Bé, tenim aquí uns llibres, n'hi ha diversos, no? Però direm els més coneguts. Partides selectes, amb 3 volums,
sí,
1, 2 i 3,
sí,
que és,
sí, és un
tenir,
clàssic.
S'ha de tenir, S'han de tenir, vaja, que són 3. Després té Abro, 1938, sobre el torneig aquest, i les seves millors partides del 47 al 70. I també alguns llibres sobre diferents campionats del món que hi ha hagut.
Molt bé.
I per acabar tenim unes quantes frases d'ell, que totes són per pensar-les i rumiar-les bé, no? Diu, has de pensar amb el teu cap. Sempre s'ha de dubtar i buscar la veritat.
Bona.
Aquesta és una mica per aquell pare que li volia dir la jugada al fill, doncs, que no cal, ja n'aprendrà. que tingui paciència. És millor un pla defectuós que no tenir pla.
Boníssim.
És una frase seva, també. Realitzar anàlisis permet aprendre a pensar i a calcular. Ell era molt partidari dels anàlisis, sí, de les seves partides i de les partides d'altres jugadors, no?, que t'ensenyaven molt. Diu, un mestre d'escacs ha de dedicar atenció a la solució d'estudis. Això proporciona un pensament objectiu i un càlcul exacte. Un altre, el problema més gran és quan un sent que està pensant, i això es pot aconseguir amb els escacs. I qui vulgui arribar a ser un gran jugador haurà de perfeccionar-se en el camp de l'anàlisi. O sigui que torna a fer èmfasis en l'anàlisi. El major art del jugador consisteix en explorar les possibilitats de portar la partida a una posició on els normals valors relatius a les peces deixin de regir. Aquesta és una mica llarga, però és interessant. Dues més i acabem. Els escacs són l'art de l'anàlisi que permet aspirar a la perfecció i els escacs són l'art que expressa la ciència de la lògica.
Boníssimes, boníssimes. Doncs aquí queden dites.
Aquí el tenim.
Ho hem de deixar aquí. Santi, t'has sortit avui, eh? Avui Santi s'ha sortit.
Ha guanyat per golejada.
Sí, això ajuda molt. Això ajuda molt, dels campions del món.
Doncs gràcies a tots dos, gràcies al Guillem Garrí, la Remisa, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Fins la setmana vinent. Salut i escacs.
Vinga, adéu-siau.